filòsof, canteu amb mi. Amb ella llengua del llamusí, cantem volant des d'una vida, diu Francesc Pujols.
Francesc Pujols, de la mà de Quimi Portet, aquí. És veritat, Virgili, ara ho estàvem mirant. Home, ens diuen
tenim
coses...
Tenim la Roser de Castro, que ens diu bon dia. És supermaco, això.
Roser de Castro ens diu bon dia. Estàs plorant d'emoció.
Sí.
Aquesta actriu il·lustre, que també ens escolta, Roser de Castro, és actriu, ella. I un tal Absence, que diu, en uns minuts parlem de Mizuki i de les extraordinàries aventures de Francesc Pujols. I mira, sorprenentment està aquí amb nosaltres.
Tachan, aquí sent,
bon em pensava que era Mizuki, dic, home, parlem-ne, què he fet, la taula Ouija o què?
No, no ho hem fet.
De fet, jo no sabia que el Quimi Portet havia... fet una cançó sobre Francesc Pujols, fins i així un còmic sobre Francesc Pujols.
Imagina't, que també faltava fer-lo.
També faltava fer-lo. El Francesc Pujols és un heterodox català nascut a Barcelona el 1889 i mor el 1962. Va ser escriptor, poeta, periodista, recol·lector d'anècdotes, humorista, crític d'art, amic de Dalí, director de la revista Papito en una època que va fer famosa pels seus acudits de sexuals o eròtics amb hortalisses, verdures... Això ara ja...
preconitzant el que ens passaria en els successius
exacte.
Anys.
Exacte.
I després el que va, fa molta gràcia és que era filòsof autodidacta que va crear la hiperxiologia, que és un sistema de creença pròpiament català destinat a ser el més important del món i que faria que els catalans ho tinguéssim tot pagat.
Anant pel món.
Anant pel món.
Llàstima que
de moment crec que no.
La cienciologia s'ha imposat i Tom Cruise ho té tot pagat quan va pel món. Suposo que podrien lluitar les dues, però bé, faltarà la paraula de Francesc Pujols. Avui, aquest personatge, que és un tio molt respectat i molt reivindicat en els últims anys, també per Roger Mas, per exemple, després sentirem una de les seves cançons, aquest tio ja té un còmic, ja li han fet un còmic a Francesc Pujols, que és potser el que faltava, no?
El còmic està fet pel guionista, per l'escriptor gironí Sebastià Roig i el dibuixant de Badalona, Toni Benages, i està editat per l'editorial Malaservas, que fins ara només havia editat llibres molt interessants. Té una línia molt interessant, Malaservas.
Sí.
I no es tracta d'una biografia, sinó d'un seguit d'aventures fantàstiques on el singular Pujols s'enfronta doncs, a quadres cubistes posseïts per espírits, a criatures submarines del llac de Banyoles o les bruixes de Llers.
És veritat.
I mentrestant també es creuen personatges històrics. A mi el que més em va agradar és la Margarita Calafell, que era una espiritista gironina molt, molt coneguda per els contactes amb espírits que feia, no?
Sí. Mm-hmm.
I això és el
però
que
és una història real, a més a més.
Bueno,
la
Margarita Calafell va existir. També hi ha alguns poetes, ara mateix el Foix, no? És un...
Bueno, sí.
I el que m'agrada precisament d'aquest còmic és com agafa una part de la cultura catalana, que és, diguem-ne, la més freak o la més bizarra, no? Per utilitzar aquest adjectiu que en castellà diem tots malament, doncs ja l'incloc jo aquí, i que no és ficció, no?
Sí.
I... clar, això no s'acostuma a fer, no? A mi m'agrada molt, almenys amb la cultura espanyola tampoc es fa gaire, però amb la catalana menys, no? I per això li vaig comentar al Toni Benages que això m'agrada molt i això és el que va respondre.
Jo crec que no se li ha donat la importància. El català sempre ha sigut com més de barretina i pastorets i el que és fric de veritat ha quedat com apartat, no? I sobretot en aquella època preguerra hi havia molta cosa, hi havia uns ambients, bueno, tot el tema espiritistes, tot això, hi havia unes coses molt frics i bastant divertides. Llavors, bueno, també és una mica la idea del còmic de fer un TVO pulp en català i ambientat a Catalunya.
Que és el que diu el pròleg, de fet, no? Diu, escolta, si als Estats Units a qualsevol personatge l'enfronten els zombis o a qualsevol altre personatge de ficció, per què no ho podem fer nosaltres amb els nostres, no?
Sí, jo crec que això és una corrent que últimament es veu en moltes obres, no? L'altre dia parlàvem de García, no? que era un còmic que també agafava coses de, en aquest cas molt madrilenyes i ho feia com una història de gent secrets molt americana i que funcionava molt bé. De totes formes, de fet, això de que sigui una cosa que no sigui molt freqüent per una persona que escriu històries també és un avantatge, no? I això és el que li vaig comentar també.
A nosaltres jo crec que ens va collonut. Hem tirat com per una tangent estranya que la gent no s'esperava. Amb la locomotora davant del Pujols, que sempre va bé, no? Des que li han fotut cançons, el Quimi Portet, que el que li faltava era un còmic popular, no una novel·la gràfica i biogràfica, no, això no, ja la poden fer, però no és el que faríem nosaltres, no?
El soterrani de la plaça transcorre un riu de pensament.
En Quimi Portell li ha fet cançons, però també, com us dèiem abans, aquí l'amic Roger Mas de Solsona, també cantant-li a Francesc Pujols.
I tot que el guionista d'aquestes estadionaments habituals de Francesc Pujols, el Sebastià Roig, sap molt de cultura catalana rareta, en sap molt, és un expert.
Rareta, eh?
Sí, exacte. El Toni Benages, em consta que és un gran aficionat al Fantàstic, i li vaig preguntar si també havia proposat temes o fet suggeriments.
El del barri xino feia gràcia, el del Museu d'Arte també, però això no t'hi té, del Sebastià, en aquest sentit. Jo el que li vaig dir d'entrada, jo vull que sortim bastantes ties bones, això sí que li vaig demanar. Clar, el primer que em passa quan li dic que dibuixo amb noies és unes criatures del pantant pits, i dic, home, tampoc era això el que volia.
No era això, però també estan bones, eh?
Exacte, però a mi em fa gràcia, com són, eh?
Aquí es denota que és un còmic raret, eh?
Sí, com és.
Però com són els guionistes que el dibuixant diu, jo el que vull és dibuixar noies guapes despullades, i els guionistes li porten monstres femelles ensenyant el pit, no? És com són. Doncs, a la presentació de les Estudiants Aventures de Francesc Pujols, els autors van comentar que la seva intenció era continuar amb una novel·la gràfica que seria tota una aventura de llarga extensió.
Perquè aquesta és per capítols, són
diferents aventures. Aleshores, com tinc confiança
en
el Toni Benages, li vaig dir que si era conscient que una novel·la gràfica era dibuixar moltes planes.
Jo ja l'he frenat el tema de quantitat de pàgines. Però bueno, com que la novel·la gràfica diu que és a partir de 95, ja posarem algun extra, jo crec.
Ja està, ja ho han solucionat. Fet, les extraordinàries aventures de Francesc Pujols, a Sebastià Roig i Toni Benages. Per cert, al principi surt Francesc Pujols, que se'n va als Quatre Gats i diu, a mi l'ambient m'agrada molt que ho desmitifiqui. Diu, a mi la bohèmia tronada dels Quatre Gats no em feia massa goig i el local no s'hi menjava gens bé. Au, ja està. Tant Quatre Gats amunt i avall, doncs al final desmitificant-ho. Està bé, val la pena. Aneu a recuperar aquest còmic que publica, per primer cop, és el primer còmic que treuen al mercat, l'editorial Males Herbes. I ara, doncs, la mà notícia de la setmana, pel que fa als còmics, Dani, ens va caure abans d'ahir la mort de Shigeru Mizuki i et vam dir, escolta, ell ja ho tenia pensat, el Dani ho pensa tot. Diu, sí, bueno, us vull recomanar uns còmics que per mi van ser...
És un grande.
Van ser clau per tu, els còmics, aquest senyor.
Sí, van ser un descobriment, perquè és quan te n'adones que el manga, jo porto tota la vida llegint còmics i fa 5 anys s'editen, o 6, el nom va del Mizuki, que era un senyor que aquí encara no coneixíem, però que és un clàssic al Japó, i dius, ostres, hi ha tot un món. O sigui, jo porto 40 anys de 5 còmics i encara hi ha un món per descobrir. No sé, aquí, d'aquí a lo millor 5 anys surt un còmic turc i descobrim que els còmics turcs també són la re. Hòstia, jo crec que això no passarà, no? Perquè el deute era amb el còmic japonès. El Mizuki va morir amb 93 anys, no?
Sí, sí, ja era gran.
Que era gran, però seguia treballant, que això...
Sí, treballava per revistes de yokai, no? Exacte. Aquests monstres japonesos.
Exacte, que ell va ajudar a recuperar. El Mizuki va ser molt popular al Japó als anys 60 amb el Kitaro, la cançó l'hem sentit ara, que era un nen que viu a cementiris i que precisament vaig recomanar aquest any pel Saló del còmic. I aquí s'ha començat a recuperar ara a partir, sobretot, de la seva obra autobiogràfica. Té una autobiografia... Tot ho ha editat Estiberri, eh? Té una autobiografia en 6 volums, que és molt interessant, i on ja toca dos temes que ell ja havia tocat en 2 àlbums, que són els que jo vinc aquí a recomanar.
Que, clar, ell va anar a la guerra, no? Ah, va perdre un braç.
Exacte. I... És l'experiència de la guerra, la Segona Guerra Mundial, la Operació Muerte, on ell va perdre un braç. O sigui, és un dibuixant de manga que dibuixava amb 93 anys i sense el braç esquerre.
I va haver d'aprendre... I era esquerrà, no? Perquè deia un altre dia, va haver d'aprendre a dibuixar una altra vegada amb el braç dret.
No, dibuixar una altra vegada no. És que no era... No feia manga abans.
No en feia.
O sigui, va decidir fer manga amb la mà dreta en esquerra, no?
Imagina't.
Doncs l'Operació Muerte és un còmic dur on explica la seva experiència a la Segona Guerra Mundial i és molt crític amb els comandaments japonesos que no tenien cap apreci per la vida humana i que feien uns sacrificis absurds, no? I on les condicions dels soldats eren molt dolentes.
I Papua Nova Guinea, t'ho imagina't, sí, el tio?
Clar,
o sigui, superlluny a més del seu univers, tio.
Sí, sí, és un còmic molt dur. A l'altre extrem tenim el Non Non Ba, que és, o sigui, jo sempre, és un còmic que recomano molt i que està entre els meus preferits, però no entre els 100 o 200 preferits que conté.
No, no, els 15.
Sí, sí, està en el meu top 10. No en va. Em va agradar moltíssim. Aquest és autobiogràfic d'infantesa i explica, quan era petit, per una banda, que el seu pare tenia un cine, no?, a principis dels anys 20, no?, del segle XX, però també que tenia una senyora gran que el cuidava al poble on vivien, que sabia molts contes populars de sobrenaturals i li explicava.
I aquí és on li va començar ell la falera, no?
I aleshores, aquesta combinació de records infantils i contes sobrenaturals que ell recupera de la tradició oral japonesa, el fa un còmic, a veure, és poètic, és un conte, és ideal per nens, per grans. Vamos, a mi em sembla una absoluta meravella. Ara l'està llegint la meva dona
va,
i està allà també enganxada.
No,
el primer que va arribar aquí, i ens va arribar via França, perquè el van publicar a França i va guanyar un premi a Angoulême de...
Millor còmic del 2007.
De patrimoni històric, uh-huh, també, i és magnífic, és molt maco.
A més,
i
Operació així...
Muerte també, com a relat bèl·lic, també és impressionant.
Fullejant-lo, ens fa la sensació que seria adaptable al cinema, seria bastant divertit, no?
Sí, de fet, el Kitaro era una sèrie de televisió.
Sí, clar. I algunes imatges així del principi de la caseta, tot això recorden a Ozu, no? Aquestes cases, clar, les famílies, tot no sé què,
clar,
no?
És molt tradicional el Mizuki, sí, també, alhora, eh? Mm-hmm.
Doncs són dos recomanacions d'aquest senyor, de 93 anys, tot un senyor del còmic, Shigeru Mizuki, que ens va deixar ara fa un parell o tres de dies, Non Non Va, d'una banda, i Operació Muerte, de l'altra, dos còmics diferents, però que formen part del top de tops d'en Dani Ausente.
El Rubén, que diu que crec que ja tinc regal de Nadal. Està,
ah, sí?
Supercontent. Home, clar, doncs comprarà el Non Non Va, perquè ell té xiquets i serà festa major a casa.
Serà meravellós. Escolta, Dani, la setmana que ve més
que ve
més còmics, més entrevistes i més el que faci falta. Gràcies.
Exacte.
Per tot.
Adéu.
Fins ara.
Adéu.